L'àrea bàsica policial de Sabadell ha rebut 85 denúncies per desaparicions durant l'any passat i totes elles s'han resolt. Però el cert és que a l'estat espanyol desapareixen de mitjana 38 persones al dia i, segons un informe de la Policia Nacional, actualment hi ha 6.053 persones no trobades. Però com es procedeix en casos com aquests? En parlem avui amb l'escriptora i jutgessa Graciela Moreno. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
El primer que li vull preguntar és quin procediment s'ha de seguir en el cas d'una desaparició. Què hem de fer si ens trobem en una situació així?
Doncs de seguida posar la denúncia. En el moment que nosaltres tinguem coneixement de que alguna persona familiar o una persona propera no està en el seu lloc, o d'alguna manera no hi ha notícies d'ella, no contesta el mòbil i això no és normal, de seguida hem d'anar a posar la denúncia a Mossos d'Esquadra, policia local i qui sigui. Aquella cosa que es tenia abans, que s'ha d'esperar 24 hores, 48 hores, s'ha demostrat que això és un error, perquè són precisament aquestes primeres hores les que ens permeten descobrir pistes i aconseguir trobar la persona.
Clar, però hi ha molta certesa, no? Molta sensació d'aquestes 24-48 hores.
No, sí, el que passa és que això és una història doncs, que es feia abans, realment als anys 80, als anys 90, no? I que d'alguna manera també veiem a vegades a les pel·lícules, no? Però no és així. Home, una cosa és que hi hagi una persona que arriba tard o que no saps ben bé on està, però que entra dintre del normal, que no estigui a casa en aquell moment, no? Però si tu ja tens la certesa o no contesta el mòbil ni sospites alguna cosa, el millor és denunciar.
Més val que després haguem de tirar enrere, no?
Exacte.
Quin tipus de desaparicions hi ha?
Les desaparicions es classifiquen en voluntàries i involuntàries. Les voluntàries, si és una persona major d'edat que decideix marxar al seu entorn, en principi és alguna cosa que no... Sí que tu pots posar la denúncia, evidentment, perquè no saps on està, però si aquella persona la troba la policia i no vol dir on és o no vol tornar, això, clar, no, els agents no poden dir on és, no? Et podran dir, mira, doncs està viu, està bé, però que no vol saber res, no? Ja serà una qüestió privada després el tema de què és el que passa amb la família.
Clar, però és una situació molt dura, no? També.
Exacte, sí, però clar, tu d'entrada tu poses la denúncia perquè evidentment estàs preocupat i si aquella persona no vol tornar al teu entorn ja seran uns altres problemes, però com a mínim la situació, com si és la persona major d'edat, no se la pot obligar a tornar a casa seva, per dir-ho així. I després, clar, darrere de les involuntàries, habitualment sempre hi ha algun delicte darrere. Estaríem parlant també de les desaparicions de risc, que són les dels menors, sempre, ja sigui perquè també fugen a vegades o de centre d'acollida o de casa seva, també, perquè el ser menor s'ha de tenir una cura especial. O la gent gran, desorientada, que a vegades surt de casa o que va fer una excursió, una passeja i després no sap tornar, i té algun accident, algun problema de salut i llavors ja després ja no la trobem.
Clar, aquestes serien les no voluntàries que per tant no sempre haurien d'estar associades directament a un delicte, o sí?
Ah, exacte, algunes d'elles sí, algunes altres no. Clar, imaginem una persona que surt a passejar i es troba segons qui i li dona un cop, un mal cop per robar-la, no? Doncs aquí ja tindríem el delicte i la seva desaparició si després s'amaga el cos, per exemple. En principi, clar, les que són involuntàries perquè tema d'enfermetat o també haurien de parlar del segrest de menors per part de l'altre progenitor. A vegades tenim el pare o la mare que s'emporten el fill a fora o se l'emporten en una altra comunitat i, clar, sense permís de l'altre. I això també és un cas per denunciar i per anar a investigar.
Quins d'aquests casos diria que són els més freqüents amb els que es troben?
Els més freqüents? És que hi ha de tot. No es pot dir ni a nivell estadístic, eh? Vull dir, bàsicament, les desaparicions voluntàries són bastant importants, ja sigui les dels menors que deia abans, que a vegades fugen dels centres o de casa.
Però si és un menor, llavors ja no és la seva decisió.
No, clar, en principi el que passa, sí, si és un menor, estem parlant d'un menor, pot tenir 15 o 16 anys. Clar, vull dir, aquests també fugen, no? I els que venen de fora també, llavors...
Però llavors en aquests casos sí que es comunica, no?
Exacte, es comunica igualment, perquè clar, estan ja sigui tutelats pels pares o per una família d'acollida o per un centre, llavors s'ha de comunicar i s'ha d'investigar per on estan.
I en aquestes edats se'ls pot obligar a tornar?
Si són menors, sí. Clar, perquè és menor i no té capacitat plena com per ocupar-se d'ell mateix. Clar, si està amb els pares o amb un tutor, té que estar, se l'ha d'obligar a tornar.
I deia que no hi ha un tipus que sigui el majoritari.
No, perquè igualment desapareixen com homes, com dones, com nens. Vull dir, aquí les estadístiques es diuen que el 57% aproximadament a l'estat espanyol són homes i la resta són dones, que hi ha més nacionals que desapareixen que estrangers. I també en quant a llocs desapareix gent a tot arreu, però curiosament Barcelona és la ciutat on més denúncies hi ha de desaparicions, de tot l'estat espanyol.
I per què?
no ho sé, d'alguna manera està dintre el rànquing a la part alta, no? Amb altres ciutats, la majoria deia costeres, o de les Illes Canàries, o de les Illes Balears. No sé, a vegades, si és un tema sociològic o un tema de que tenim el mar i d'alguna manera és una sortida directa, no? Però és curiós, però en comparació a Barcelona, més que Madrid, acumula més denúncies.
Mm-hmm. Però no és la zona de la costa on troben més cossos, o sí?
No és una zona de costa, no, vull dir, hi ha totes les costes, no, d'alguna manera, tot és el que és mediterrani, la costa atlàntica també, sí.
Mm-hmm. En el cas de les desaparicions voluntàries, explicàvem que se'ls diu als familiars, però de fet hi ha aquestes desaparicions que no sap si són voluntàries o involuntàries, però que s'allarguen molt en el temps, no?
Sí.
Com es segueixen aquests procediments?
Que les famílies pateixen molt, perquè, i sobretot les dades que hi ha a la base de dades aquesta, que són les que són publicades el 31 de gener del 2017, aquestes 6.053, són algunes, ja són molt antigues, són desaparicions igual des de fa 10, 15, 20 o 30 anys. Els mitjans que hi havia fa anys eren bastant insuficients. Ara, amb la tecnologia, amb els mòbils, amb internet, hi ha una eina que d'alguna manera s'ajuda a trobar més a la gent. Clar, durant tot aquest procés és molt complicat perquè de cara, per exemple, a la nostra feina, als jutjats o a la policia, vols donar respostes i no sempre hi ha aquestes respostes. Que la gent, evidentment, també vol que la premsa parli del seu tema. També és una queixa que tenen totes les famílies, que per part de la premsa no tenen totes les mateixes consideracions, o ells pensen, no? Sempre hi ha alguna desapareguda, que per la raó que sigui, crida més l'atenció, i aquesta és la que surt als mitjans, i la seva no surt. Ells sempre pensen que si sortís una foto als diaris o a la televisió, algú l'hauria vist, i llavors sempre tenen aquesta lluita.
Clar, de fet, hi ha un cas a Sabadell pel qual li volia preguntar, perquè és específicament una família que sovint s'ha queixat d'aquesta realitat, no? De dir per què nosaltres no hem sortit als mitjans de comunicació, per què nosaltres no se'ns ha ajudat. És el cas de la Caroline del Valle, desapareguda a la zona hermètica de Sabadell, crec, més de 4 anys, fa que no se sap res d'ell.
Coneixo el cas, sí.
Què explica que en aquest cas no se l'hagi pogut localitzar?
Clar, que a veure, a vegades no és tan fàcil com sembla, no? La vida real no és una pel·lícula en la qual hi ha una sèrie de pistes i a partir d'aquí tirem del fil. En aquest cas en concret jo no he seguit la investigació policial, coneixo el cas però des de fora, llavors que no puc dir-ho perquè no sé en què s'ha fet la investigació, què és el que ha fallat o què no. Però clar, aquí sempre s'ha d'examinar l'entorn de la persona, dels amics, la persona amb la qual se relacionava, i tot això és molt important per aconseguir esbrinar què és el que ha passat. Que la família, evidentment, arriba un moment que ja no sap a quines portes trucar i es desesperen, i és que és molt normal. I llavors és tota la impotència de dir, a veure, no li podem donar una resposta. Això sí que és així. El que passa és que, clar, s'ha de mirar la investigació, com s'ha fet i en quin moment es va començar, i totes les pistes que s'han seguit. Cada cas és un món. No es pot comparar un cas amb un altre.
Clar, en el cas de la Caroline del Valle, per exemple, fa pocs mesos s'arxivava de manera provisional una altra vegada el cas per no haver-se resolt.
Clar.
Des de fora, sense coneixement de l'àmbit judicial, costa d'entendre que es pugui arxivar un cas quan encara és, a ulls del ciutadà no expert en dret, encara és obert, no? Perquè aquesta persona no s'ha localitzat.
Clar, però com que tu ben has dit, és provisional, vull dir, allà queda. Vull dir, és com si diguessin, no es poden tenir tots els casos, totes les carpetes obertes, sempre durant 10, 15, 20 anys, els que siguin, no? Està allà, el jutjat està sempre, el que passa que els que han de proporcionar les pistes, en aquest cas, són sempre el cos policial, Mossos d'Esquadra o el cos que sigui. En el moment en què hi hagi una pista o que hi hagi algun sospitós o que sàpiguen alguna cosa més, el cas es torna a reobrir. Però sempre es reobrirà Quan la policia es porti un atestat on expliqui les noves pistes que hi ha. Si no hi ha noves pistes, de moment allò no és que quedi arxivat allà en una caixa per sempre, no? Sinó que està a l'espera de que es pugui descobrir alguna cosa més.
Per tant, que aquest arxivat no vol dir que ens n'oblidem, sinó que el deixem, per dir-ho d'alguna manera, en llenguatge que entenguem més nosaltres, com en stand-by.
Exacte. El que sí que hi ha previst, jo estic en contacte amb associacions de desapareguts i de fet estan ara lluitant molt per aconseguir un estatut del desaparegut. És a dir, que es pugui regular tot aquest tema, tant la llei d'enjudiciament criminal com també el Codi Civil, perquè clar, hi ha unes disposicions al Codi Civil que diu que què passa amb una persona a mesura que passen uns anys i ja no hi és. Hi ha qüestions molt importants, qüestions d'herència, qüestió de matrimoni, qüestió dels fills, que s'han de decidir i no pot estar esperant 10, 15 o 20 anys. Hi ha una reforma legislativa pendent, que jo crec que això solucionaria bastantes coses, una atenció a les famílies especialitzada, i que potser en aquests casos la paraula arxiu provisional no s'apliqui, sinó que d'alguna manera ho es pugui articular d'una altra forma perquè tothom entengui que allò queda sempre a l'espera de descobrir noves pistes.
Clar, ha obert una carpeta molt important, no? Perquè aquesta gent se'n va, però la societat segueix girant, no?
Exacte.
I hi ha unes necessitats de les famílies que segueixen tenint més enllà d'aquesta necessitat sentimental de saber on és el seu familiar. En
exacte.
Aquest cas, no es pot fer absolutament res a dia d'avui? És a dir, si una persona desapareix no es poden tramitar...
S'ha d'esperar uns anys. O sigui, el Codi Civil té un títol que es diu de l'absència, i aquí regula, segons les circumstàncies en la que hagi desaparegut i compta una sèrie de temps, si és, per exemple, un any o tres anys, si ha desaparegut en un conflicte armat, o ja fa 10 anys que ha desaparegut, a partir d'aquí és quan es comença a obrir, o aquesta possibilitat d'obrir, o sigui, en aquest cas l'herència, o que els familiars puguin disposar d'alguns béns, o que es designi un administrador del patrimoni. Però perquè això passi ha de passar un temps que fixa el Codi Civil. I clar, per tant, les famílies pateixen tant perquè quan ha passat aquest temps han de sol·licitar aquesta declaració de mort, no?
Clar, que és com donar-lo per perdut, no?
Clar, exacte, que això no vol dir res, perquè imaginem que la persona se la troba al cap de 15, vull dir, tot això que s'ha fet es té que tornar enrere, es tindria que anul·lar. El que passa que és un cop molt dur tenir que tramitar aquests documents, aquests papers, no? Declarant que el teu fill, per exemple, o que la teva parella o que un familiar teu és mort, no? És com si llencessis tovallola, però tampoc és ben bé així.
Clar, però les xifres són d'aquelles que et deixen esparverades. 6.053 persones a tot l'estat espanyol. Això és molta gent, són molts casos per investigar. De fet, caldria en certa manera algun canvi legislatiu o alguna manera d'enfocar diferent per localitzar aquestes persones, o realment ja estan totes les opcions damunt la taula?
Home, jo crec que sempre es falten mitjans personals i mitjans tècnics, no? Especialment a nivell de policia necessitem més cossos policials, no més cossos policials, sinó que dintre de cada cos hi hagi més agents, més unitats de desapareguts en aquest sentit. Per exemple, aquí a Catalunya tenim la unitat específica de desapareguts i a més hi ha una oficina que és pionera aquí a Catalunya, que és l'Oficina d'Atenció a les Famílies en el cas de desaparició. Això és una cosa que s'hauria d'estendre tot arreu i evidentment tenir més mitjans a nivell de jutjats, a nivell de tecnologia. Sempre es manquen mitjans per aconseguir d'alguna manera aquests objectius. No és fàcil trobar una persona.
Clar, no, i menys si aquesta persona no vol ser trobada, no?
Penso en aquest cas és diferent, no? Però vaja, sí, és difícil, no? I a més ja et dic, no només és aquest cas de desaparegut que podem tenir sobre la taula, sinó que hi ha milers de casos.
Mm-hmm. De totes maneres, sí que s'ha anat treballant des de les administracions. Si no m'equivoco, el 2017 es va introduir un canvi, no? En el procediment. En què ha consistit?
Més que un canvi al procediment, el 2017 el que s'ha fet és que s'ha creat aquell sistema, que és a partir del qual surten les dades d'aquest informe, que és el registre d'aquestes persones desaparegudes, i ja hi ha un control, és a dir, totes les dades que hi havia abans dels cossos policials les tenien per separat, al País Basc, a Catalunya, a Andalusia, a Madrid, no? O sigui, a partir d'ara ja estan ficades a dintre d'un sistema, i aquest sistema és compartit per totes les forces policials, això sí. Ara, canvis legislatius, en principi estem a l'espera de que es pogués aprovar aquest Estatut del Desaparegut, específic en aquest tema.
I a banda d'aquest Estatut del Desaparegut, creu que a nivell de Codi Penal s'hauria de canviar alguna cosa?
No, perquè el Codi Penal ja hi ha les penes que hi ha en el cas de que sigui. Un altre tema és el que lluita bastant pel tema de les prescripcions, no? De que si prescriu determinat delicte, si passa una sèrie d'anys, això ja seria un tema a discutir, a veure què és el que es podria fer, però vaja, els delictes estan allà al Codi Penal.
Clar, ara abordava i ens deia que un percentatge pràcticament igualitari entre homes i dones que desapareixen. Darrerament s'està parlant molt al voltant de la dona, no? A Sabadell fa molt poc hem tingut, per desgràcia, un cas d'una violació múltiple d'una noia en la qual s'han detingut unes persones, dos d'elles estan a presó. I hem sentit a parlar molt del tema de donar-li una perspectiva de gènere al Codi Penal, a la legislació. Què en pensa vostè? Creu que caldria donar-li una perspectiva de gènere al Codi Penal en el sentit d'aquesta protecció sobre la dona?
Home, jo crec que ja hi és aquesta perspectiva. Ja es va fer el canvi legislatiu a la llei del 2004, que és la llei de violència de gènere, que va introduir aquests delictes. Una altra cosa és la reforma que en teoria està pendent del tema de l'abús sexual i les agressions sexuals, no? Que això és una qüestió que s'hauria d'abordar perquè el que diu el Codi Penal és una mica genèric i s'hauria de definir una miqueta perquè no hi hagi tant lloc a la interpretació, això sí. Ara, jo crec que ja no és un tema de lleis, ni de repressió, ni de codi penal. El que és important, jo crec que la societat és crear una societat de base, Vull dir, és el tema de l'educació. Si eduquem als joves i eduquem a les persones a comportar-se com a tals, com a persones, i no com ho fan aquesta gent, sincerament no caldria. El codi penal és bastant dur a les penes que hi ha. El càstig tampoc soluciona les coses, soluciona sempre el que és prevenció i educació, bàsicament.
Però sí que s'ha parlat molt, arran de la sentència de la Manada, de l'efecte crida que hi pugui haver-hi hagut per aquesta sentència, que des de la societat civil s'ha considerat que havia estat poc dura, tot i que és cert que encara no està definida del tot, sinó que està en fase de recurs, que això també ho hem d'explicar, que
exacte.
Sovint ens n'oblidem
sí,
d'aquest
sí,
fet.
Sí, exacte. Home, jo crec que, a veure, és el que deia abans, vull dir, aquests articles del Codi Penal sí que s'han de definir molt, no? S'ha d'explicar molt bé la distinció entre el que és un abús, entre el que és una agressió, s'ha d'afinar de tal manera que a l'hora de jutjar, tenint en compte que no hi ha casos idèntics ni iguals, no?, que no hi hagi tant de marge per la interpretació, que es pugui afinar una miqueta més i que siguin més concrets i ajustar les penes també.
Clar, sovint s'ha parlat, i jo ho sento molt a les tertúlies d'actualitat, sento molt aquest concepte de tot canviaria si hi haguessin més jutgesses i menys jutges. Creu que passa per això?
No, jo amb això no crec, O sigui, hi ha més jutgessa realment avui en dia, em sembla que sí, que són potser un 60% a la carrera, no? Ara, també penseu una cosa, el problema és que només són 5.000 i pico jutges, a tot l'estat espanyol no és gaire, i 2.000 i pico fiscals, és el que deia del tema de mitjans personals, no? Jo crec que és un tema de sensibilitat com a persona, no? No crec que un home o una dona... No hauria de ser així, no? O sigui, els homes i les dones haurien de tenir la mateixa sensibilitat, i més com a professional, perquè estàs treballant, estàs fent una feina, no estàs fent una tertúlia, no? La sensibilitat la tens que tenir sempre, siguis home o siguis dona, i això tornem un altre cop a l'educació, a la base.
Parlàvem de desaparicions, tornem-hi, que ens hem desviat perquè darrerament parlàvem de la Caroline i darrerament s'ha intentat vincular aquest cas d'alguna certa manera amb alguna cosa que hagués pogut passar a la zona hermètica, cosa no confirmada i per tant aquí no hi entrarem, però la Graciela Moreno l'hem presentada com a escriptora i com a jutgessa, i de fet tens un llibre ja sota el braç, aquest llibre que es diu Invisible, on el que vol és parlar precisament d'un cas, no?, en concret.
Sí, jo parlo una miqueta de totes les experiències que hi ha en aquesta novel·la, són les experiències reals que jo he viscut al jutjat i també a nivell personal. Llavors, una sèrie de casos d'unes dones que desapareixen a Barcelona. No tenen res a veure, ni en quant a trajectòria personal, ni en quant a l'edat, ni en quant a la professió, res, no? I desapareixen en un cert lapse de temps. I les persones que les busquen són tres joves, també, que han passat també a la seva vida coses bastant importants, que els han marcat bastant. I es dediquen en aquesta búsqueda una miqueta fora de l'àmbit, com si diguéssim, policial, per trobar-les, no? Invisibles són tant les dones aquestes que desapareixen, perquè algunes d'elles sí que hi ha una denúncia prèvia, però jo també el que volia d'alguna manera aprofundir és el fet de que hi ha moltíssima gent que ningú se n'adona de si està viva o morta, que ni li preocupa com està, i tota aquesta gent també és la que després trobem. De vegades es troben aquesta base de dades que parlàvem abans, també es diu no només de base de denúncies, sinó de restes humanes sense identificar. Es troben moltes restes i no sabem qui és, perquè no hi ha cap denúncia prèvia, no hi ha ningú que hagi denunciat, i per tant dius, és molt trist d'alguna manera que no hi hagi ningú que es preocupi de si estàs viva o és morta. A vegades s'han sentit notícies de persones que s'han trobades mortes a casa seva i feia molts anys que no tenia ni cap familiar ni cap amic, i d'alguna manera és parlar d'aquestes dones o d'aquestes persones invisibles, i també són invisibles les persones que les busquen en aquest cas de la novel·la.
Clar, però estem parlant per tant de gent que desapareix i ningú va a la policia a denunciar aquesta desaparició.
Exacte.
I per tant no s'engega cap maquinària per trobar-les.
No, clar, en el moment que les trobem o que trobem unes restes, es compara l'ADN d'aquestes restes amb les de les denúncies existents, les famílies, i si no coincideixen amb ningú, allà tenim unes restes humanes sense identificar que passen a formar part del sistema, i si algun dia es pogués saber qui és. I d'alguna manera és de les coses que més t'afecta, no? I també alguns casos que sí que he portat, per exemple, quan estava al jutjat de Martorell, en aquella època, estic parlant del 2007, es feien moltes festes que es feien als sembrats, vull dir, en els camps, que duraven un cap de setmana i venia molta gent de fora. En el cas aquest en concret, hi havia un noi que va venir amb un amic des de França, des de París, van estar 3 dies de festa. Al final de la festa, l'amic no va trobar l'altre, van posar una denúncia, van venir els seus pares de París, vam estar investigant allà a la zona de Martorell i no es va descobrir res, i al cap d'un any es van trucar dels jutges de Gavà, que havien trobat a la platja de Gavà el tros d'un os del taló i del dit petit del peu d'aquest noi. El vam analitzar i era dels pares, evidentment, no, que van venir aquí. I, clar, i el jutjat li vam tenir que fer entrega d'una capseta molt petiteta que posava aquí, en aquest cas, les despulles del seu fill. No? Que hi ha aquesta sensació d'incredulitat dels pares, de dir, això que m'estan donant és el meu fill, què és el que ha passat amb el meu fill, no li podem explicar perquè no ho sabem, i la teva impotència també de dir, no li puc donar una resposta. No? I aquest cas, per exemple, va quedar sense saber què és el que li va passar a aquest noi. I com aquest n'hi ha molts.
I això és el que ha volgut explicar en el seu llibre.
Exacte, vull dir, degudament novel·lat, sense identificar les persones, no? I explicar una mica la sensació aquesta de la búsqueda, no? De que tothom es mereix, que d'alguna manera el busquin i es preocupi d'ell, no? I aquestes persones que les busquen, que també que porten un passat també bastant, bastant complex. I d'alguna manera aquesta búsqueda els hi fa revifar, no? Fa dir, bueno, a partir d'aquí igual puc fer alguna cosa bona.
Escriure per vostès, en certa manera, una manera de buidar el pap de tot el que s'emporta cada dia dels jutjats?
Potser d'alguna manera sí, no te n'adones, no? I potser també totes aquestes històries, perquè la teva feina és tractar amb persones constantment, no? Cada dia tractes amb persones, estàs jutjant fets que cometen les persones, sense adonar-te en compte les vas assumint i vas fent un pozo fins que al final acaba sortint en forma d'escriptura.
Doncs aquest Invisibles, de fet, es podrà gaudir a les llibreries, ja es pot localitzar, però el presentaran a Sabadell, de fet, el dia 21 de març, a les 8 del vespre, a la Libreria de la Plata, la Graciela Moreno, la seva autora, presentarà aquest Invisibles, que no és la primera obra de Graciela Moreno, de fet crec que és el seu cinquè llibre.
Exacte, la cinquena novel·la, sí.
Totes elles basades en temes policials judicials?
Sí, algunes d'elles sí, especialment la primera i la tercera, la segona no tant, però vaja, sí, inspirades, com dic jo, sempre a la vida real.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.